Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 29 de desembre de 2011. El rei cobra més de 292.700 euros cada any i el príncep la meitat. L'assignació pressupostària ha estat aquest any de 8.430.000 euros. Les despeses de la Casa del Rei representen el 9,65% del total dels pressupostos i bona part van al personal i treballadors. A la Casa del Rei hi treballen uns 500 funcionaris, però la monarquia només es fa càrrec de 18 nòmines de personal d'alta direcció. Aquestes són les principals dades sobre el repartiment de l'assignació, explicades ahir des de la institució monàrquica uns dies després que s'anunciés més transparència arran del cas Urdangarín. Els partits polítics han elogiat majoritàriament la transparència, tot i que es mantenen dubtes sobre altres despeses, per exemple, en seguretat, en viatges oficials i en llum i aigua, unes partides que assumeix l'Estat a través de diversos ministeris. En qualsevol cas, potser el fet que es coneguin les xifres obre les portes a la demagògia fàcil, tot i que els ciutadans tenen dret a reclamar un millor repartiment dels recursos que surten de les seves butxaques. Amb tot el respecte democràtic a la monarquia parlamentària, amb un cap d'Estat representatiu i acceptada d'acord amb el consens constitucional, és bo que la societat opini i que, si cal, es demani que es redueixin una part d'aquests diners que potser són excessius. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
En aquest dijous de l'octava de Nadal, festa del Sant David, del rei David d'Israel, comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, va confirmar ahir que tots els treballadors públics cobraran el 20% que faltava pagar de l'extra de Nadal entre avui i demà. D'altra banda, el pagament als proveïdors no s'ha d'endarrerir més del previst i el govern treballa per garantir-lo. Mentrestant, ahir els Mossos, els funcionaris de presons, els bombers i agents rurals, representants per un grup, naturalment van protestar contra les retallades.
Alfredo Pérez Rubalcaba anunciarà avui formalment la seva candidatura a liderar el PSOE en un acte a la seu de la UGT a Madrid. Per la seva banda, Carme Chacón encara no ho ha fet formalment, però manté una intensa campanya de promoció del seu manifest.
Mariano Rajoy congelarà el salari mínim interprofessional en els actuals 641,4 euros al mes, malgrat que els sindicats majoritaris li havien demanat que l'incrementés. L'executiu justifica la decisió en la difícil situació econòmica.
Novament sense acord entre la direcció de Panrico i el sindicat sobre la planta de Santa Perpètua de Mogoda. Després de 23 hores de negociacions, el principal escull continua sent la proposta de reducció salarial feta per l'empresa.
I en esports, el president Artur Mas va animar ahir al vespre els aficionats a assistir demà al partit Catalunya-Tunísia, que es disputarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Mas va rebre el president de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies, i el seleccionador Johan Cruyff. Els funcionaris de la Generalitat cobraran entre avui i demà el 20% que faltava de percebre, corresponent a la paga extra de Nadal.
Aquesta bona notícia la donava ahir el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell.
Demà i demà passat, tots els treballadors públics de la Generalitat, inclosa la nòmina delegada, rebaran el 20% restant. No cal dir que això ens fa content, perquè vol dir que els hem succeït en fer efectiu el pagament de la nòmina completa.
L'import total del crèdit, segons alguns mitjans públics del Banc Sabadell, no ha transcendit, però sí l'interès que pagarà, que no supera el 6% i que per a la Generalitat el 20% de les nòmines suposa una despesa de 70 milions d'euros. Ahir els 230.000 empleats públics van començar ja a rebre el 80% de la paga extra de Nadal. L'anunci, però, d'Andreu Mas-Colell no ha satisfet els sindicats. Aquests troben que és una falta de respecte que les pagues extres no s'hagin debatut a la taula sobre les retallades i acusen acusen el conseller d'Economia de ser un mal tresorer i posar Madrid com a excusa per no pagar als funcionaris. D'altra banda, el mateix Andreu Mas-Colell indicava que s'ha aconseguit no endarrerir finalment cap pagament als proveïdors del govern més enllà del que es preveia i ha demanat que sigui el govern espanyol qui avali el deute que emetin la Generalitat i la resta d'autonomies.
Canviem de qüestió, però seguim en plana política. Avui es farà la primera trobada entre el president Artur Mas i el nou primer secretari dels socialistes catalans, Pere Navarro.
A la una del migdia, Mas rebrà el nou primer secretari dels socialistes catalans al Palau de la Generalitat. Està previst que parlin sobre els pressupostos del 2012 i acostin posicions sobre possibles acords estables entre convergents i socialistes. D'altra banda, el Partit Popular de Catalunya presentarà una esmena a la totalitat a la llei d'acompanyament d'aquests pressupostos de la Generalitat.
Esmena que s'afegeix també a la presentada pel PSC, precisament. Esquerra Republicana, en canvi, creu que encara hi ha marge per poder tancar un acord amb el govern català amb l'objectiu de tirar endavant els pressupostos per al 2012. I amb l'escenari de retallades, ahir va haver-hi una nova manifestació conjunta a Barcelona de representants de Mossos, bombers i funcionaris de presons.
Els Mossos d'Esquadra acusen el govern de voler desballestar els serveis públics amb l'excusa de la crisi i de fomentar divisions entre els treballadors. Els representants sindicals dels funcionaris de presons denuncien que el Departament de Justícia vol avançar la llibertat condicional a 500 interns per desmassificar les presons.
Canviem novament de tema, ho dèiem en començar el programa. La Casa del Rei va fer públics ahir alguns detalls sobre el pressupost de l'Estat a aquesta institució. El rei cobra concretament 292.000 euros i el príncep la meitat.
El rei Joan Carles cobra 140.000 euros de retribució i 152.000 més de despeses de representació. En total són 292.000 euros bruts amb una retenció del 40% sobre el que fa la declaració de la renda. El príncep rep 146.000 euros. La reina, la princesa d'Astúries i les infantes Helena i Cristina no reben una assignació fixa, sinó una quantitat per a despeses de representació també, que pot variar cada any i que decideix el rei. La despesa d'aquesta partida, però, no pot superar els 375.000 euros. La resta de tots els diners dels 8,4 milions del pressupost es distribueixen en altres partides. La més alta, dedicada a la despesa de personal, que suposa un 47,8% del total. Si voleu més informació, la podeu consultar al web de la Casa Reial, www.casareal.es.
Els partits majoritaris de l'arc parlamentari espanyol van aplaudir ahir aquest gest de transparència de la Casa del Rei, que, recordem-ho, s'havia anunciat ara fa uns dies arran del cas Urdangarín i del pronunciament de la mateixa de Casa del Rei, en el sentit que el gendre, el duc de Palma, havia tingut alguna conducta suposadament incorrecta. Altres notícies de casa nostra. La direcció de Panrico i els representants dels treballadors de la seva planta Santa Perpètua de la Mogoda no han aconseguit arribar a cap acord.
Segons ha explicat el secretari general de la secció sindical del grup Panrico, l'estat Pedro Izquierdo, el principal escull està la proposta de l'empresa de reducció salarial que va entre els 80 i els 1.000 euros.
I els agents rurals han trobat una cinquantena de gossos morts en una zona boscosa de Montcada i Reixac, al Vallès Oriental.
Això gràcies a una denúncia pel maltractament animal presentada per una veïna membre de la Fundació Alta Riba. El seu propietari és un caçador veí de Barcelona que, segons sembla, escanyava els animals que tornaven ferits de les caceres o que ja eren massa vells.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat del dia. La batalla per liderar el PSOE a partir del Congrés del febrer a Sevilla comença avui formalment. El president del grup socialista al Congrés i candidat en les últimes eleccions, Alfredo Pérez Rubalcaba, presentarà candidatura a la secretaria general dels socialistes espanyols i, per tant, pretendrà així substituir José Luis Rodríguez Zapatero. Serà avui aquesta presentació en un acte a la seu de la UGT a Madrid.
En les últimes setmanes, Rubalcaba ha estat en contacte amb dirigents de totes les federacions i va culminar aquestes converses desplaçant-se fins a Sevilla, on es va entrevistar amb el president de la Junta d'Andalusia, José Antonio Griñán, a qui va anunciar la decisió d'aspirar a la secretaria general. Andalusia és la federació del PSOE que porta més delegats al Congrés, de manera que garantir-ne el suport és bàsic per sortir escollit. L'exvicepresident ha decidit fer un pas que tothom donava per fet quan falten 40 dies per al Congrés Federal del PSOE, que se celebrarà a Sevilla. Aquest congrés, que es farà entre el 3 i el 5 de febrer, escollirà el substitut de José Luis Rodríguez Zapatero a la secretaria general del partit.
El govern espanyol ha decidit congelar, de cara a l'inici del 2012, el salari mínim interprofessional i el deixa, d'aquesta manera, en els 641,4 euros al mes, malgrat que la UGT i Comissions Obreres havien demanat que l'incrementés.
Segons han informat fonts sindicals, l'executiu de Mariano Rajoy ha fet arribar als agents socials una proposta per congelar el salari mínim interprofessional durant el 2012 i deixar-lo en els 441 euros. Aquesta serà una de les mesures que aprovarà el Consell de Ministres aquest divendres, i Comissions Obreres i la UGT van demanar per carta al govern el passat 15 de desembre que elevés el salari mínim el 2012 per la pèrdua de poder adquisitiu acumulat per aquesta renda en els exercicis 2010 i 2011. Segons fonts sindicals, aquesta pèrdua se situa entorn del 3%.
Recordem que és de 641,4 euros aquest salari mínim interprofessional. El govern espanyol ja ha dit que la mesura està justificada per la situació econòmica. I d'altra banda, el Tribunal Suprem s'ha declarat competent per investigar l'exministre de Foment José Blanco en relació amb l'anomenada Operació Campió, que investiga la trama d'obtenció il·legal de subvencions a Galícia.
L'alt tribunal accedeix d'aquesta manera a la petició que a finals de novembre va fer la Fiscalia perquè s'investigués la possible implicació de l'exministre socialista en aquest cas de suposada corrupció. Segons han confirmat fonts de l'alt tribunal, l'instructor de la causa serà José Ramón Soria, que es farà càrrec de la investigació iniciada a Lugo per la magistrada Estela San José del jutjat d'instrucció número 3 de la ciutat gallega. Recordem que hi ha diversos empresaris que han acusat Blanco d'haver fet gestions al seu favor per obtenir subvencions a canvi de diners. Després de saber la decisió, Blanco ha manifestat el seu respecte pel treball de la justícia i, en la seva opinió, es tracta d'una interlocutòria esperada. L'exministre ha afegit que té la seguretat que la investigació aclarirà les falses acusacions i se sabrà la veritat.
I per avui està convocada una nova vaga de pilots d'Iberia a causa de la creació d'una filial de l'aerolínia de baix cost. L'empresa ha reforçat els serveis d'informació al passatger per a tota la xarxa aeroportuària. Fins i tot ha reservat una cinta de recollida d'equipatge a l'aeroport de Barajas, a Madrid, per si calgués retornar les maletes ja facturades, i ha recol·locat 9 de cada 10 passatgers afectats en altres vols. D'aquesta manera s'espera que la mobilització per la creació de la filial de baix cost tingui avui poca incidència. Tres minuts i serà un quart de nou. En plana internacional, el funeral d'estat celebrat ahir pel líder nord-coreà Kim Jong-il va començar de matinada a hora nostra a Pyongyang i va ser tot un culte a la personalitat.
La televisió estatal nord-coreana ha tornat a mostrar imatges de milers de persones plorant desconsoladament el pas del fèretre del dictador mort fa 12 dies d'un atac de cor. Avui tindrà lloc una altra cerimònia en què els nord-coreans faran 3 minuts de silenci i es dispararan salves d'honor.
L'elecció del general sudanès Mustafa Adabi per encapçalar la delegació d'observadors internacionals a Síria està aixecant sospites pel seu passat com a cap dels serveis secrets de la dictadura sudanesa.
La seva participació en la repressió de la revolta de Darfur fa pensar una part de la comunitat internacional que no és la persona adequada per liderar aquesta missió d'observació, mentre la Lliga Àrab defensa l'experiència militar i diplomàtica del general de 63 anys. Altres veus més crítiques asseguren que és impossible imaginar el Adabi recomanant una intervenció exterior i molt menys un tribunal internacional perquè un país germà àrab respongui als abusos contra els drets humans.
I trista baralla la que es va produir ahir a l'església de la Nativitat de Belém entre monjos greco-ortodoxos i armenis. Va ser a cops d'escombra mentre els policies palestins intentaven separar-los i calmar-los.
Els fets han passat durant la neteja anual en preparació de la festa de la Nativitat que els uns i els altres celebren el 7 de gener seguint l'antic calendari julià. És una de les esglésies més antigues del món i la propietat està repartida entre l'església ortodoxa grega, que en té les naus i el cor, i l'església apostòlica armènia, que en posseeix el creuer en or i l'altar principal, una equilibri difícil que sovint porta baralles com aquesta.
El primer cafè de Ràdio Estel, les claus per entendre l'actualitat.
Esports. El president de la Generalitat, Artur Mas, va rebre ahir al vespre el president de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies, i el seleccionador Johan Cruyff amb motiu del partit, que demà jugarà la selecció de Catalunya contra Tunísia a les 7 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
En l'acte es va deixar clara la importància del partit des del punt de vista social, però també de l'espectacle futbolístic. Tots, a la seva manera, van cridar l'afició perquè demà l'Estadi Lluís Companys presenti el seu millor aspecte. De moment, s'ha malut ja 20.000 entrades.
Us expliquem també, parlant de bàsquet, en aquest cas, que el Barça-Rigel acabarà el 2011 com a líder de l'ACB, després d'imposar-se ahir a la Sígnia Manresa per 74-61 en el derbi català d'aquesta 13a jornada. Avui la resta de partits, Fiat Joventut Real Madrid, a l'Olímpic de Badalona, entre d'altres.
D'altra banda, la NBA, victòria dels Thunder sobre els Grizzlies de Marc Gasol per 95-98, i a Denver, els Nuggets de Rudy Fernández van guanyar el Jazz per 117-100. En un altre dels duels destacats de la jornada, els Hornets van apallissar els Celtics per 97-78.
I encara sobre bàsquet, ahir es va fer el sorteig del top 16 de l'Eurolliga. El Barça-Rigel jugarà al grup H, i la gran sorpresa ha estat l'EFA, format per tres equips espanyols, Real Madrid, Unicaja i Vizcaya Bilbao Basket. Barça i Real Madrid, doncs, no es trobarien en cas que arribessin fins a la Final Four. I acabem amb tennis perquè Àlex Corretja és el nou capità de l'equip espanyol de Copa Davis i comptarà amb tots els jugadors, tot i que Rafa Nadal i David Ferrer ja van informar que no disputarien l'edició de la Davis del 2012.
I avui és el torn d'Arantxa Sánchez Vicario, que serà presentada com a nova capitana de l'equip espanyol de la Copa Federació en substitució de Miquel Marguets, que ha ocupat el càrrec els últims 20 anys. Firmarà per 2 anys i s'estrenarà ja en la primera eliminatòria del 2012, que l'equip espanyol disputarà contra Rússia a Moscou.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre informatiu. El papa Benet XVI va destacar ahir que la família és església domèstica i està cridada a ser la primera escola de pregària on s'aprèn a escoltar, a meditar i a entrar en el significat profund de la manifestació del Fill de Déu. Durant l'audiència dels dimecres, el pontífex va invitar els pares i mares de família a inculcar als seus fills l'amor a la pregària i a descobrir la bellesa de pregar junts, seguint l'exemple de la Sagrada Família de Natzaret. Aquest missatge del Sant Pare arribava només 2 dies abans de la celebració de la Festa de la Sagrada Família. Demà, coincidint amb aquesta jornada de l'octava nadalenca, més de 30 bisbes, entre ells l'arcabisbe de Tarragona Jaume Pujol, concelebraran una eucaristia a la plaça de Colón de Madrid a partir de les 4 de la tarda.
La Fundació Pere Tarrés ha organitzat una nova campanya solidària de recollida de joguines destinades als centres d'esplai del Moviment de Centres d'Esplai Cristians. Aquesta iniciativa té com a objectiu ajudar a celebrar el Nadal als infants dels barris més necessitats i així que puguin gaudir d'aquests dies de festa igual que la resta d'infants de Catalunya. Aquest any també s'ha ampliat recollint roba per a infants de 0 a 3 anys i accessoris com cadiretes, banyeres, bressols, cotxets, etc. La solidaritat dels col·laboradors i col·laboradores de la Fundació Pere Tarrés ha desbordat les previsions inicials dels organitzadors. Quan queden encara uns dies per tancar la campanya, les joguines ja s'estan repartint entre els centres d'esplai i, en alguns casos, entre els nens i nenes. També la Fundació Mafre s'ha sumat a la iniciativa amb el lliurament de 230 joguines noves que han donat als treballadors i treballadores de les seus, de la companyia d'assegurances de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Tothom que ho desitgi pot participar amb qualsevol joguina que estigui en bon estat o per als que ho prefereixin, també es poden comprar.
Passen 3 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, el Suprem investigarà Blanco per tracte de favor. El periòdico sobre les despeses de la Casa del Rei titula amb un interrogant: surt car el rei? El Punt Avui, el govern desencalla la paga extra dels empleats públics, es refereix al govern català. El diari Ara, el sou oficial del rei, 292.752 euros l'any.
Repassem altres portades. El País titula: el rei fa públic un sou de 292.000 euros bruts a l'any. El Mundo, el Tribunal Suprem veu indicis que va haver entrega de diners a Blanco. ABC també sobre el rei: el rei cobra 140.000 euros bruts a l'any. Público: Rajoy congela el SMI per primera vegada en 45 anys, en referència al salari mínim interprofessional. I la raó: Rajoy no aproparà presos si ETA no entrega les armes.
Fet aquest repàs, una petita pausa de seguida als serveis i després entrevistem Marta Serra, directora del Saló de la Infància de Barcelona.
Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Gent Jazz, l'espai per descobrir els millors concerts i els últims treballs jazzístics del moment. Els divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Gent Jazz, per gent amb ganes de jazz. Aquestes festes, Bambú Editorial presenta tres bestsellers de la literatura juvenil per fi en català. El gegant sota la neu, el venedor de dolços i els nois del carrer del Pal. Tres grans històries, ara en català, amb Bambú Editorial. Informa-te'n a editorialbambú.com.
Saps què? En general, els accidents de trànsit han experimentat un descens en els últims anys, però en el cas de les motos no ha estat així. Evitar aquests accidents és cosa de tots. Hem de tenir en compte els riscos que corre un motorista, com la inestabilitat del seu vehicle o la dificultat que presenta veure'l en angles morts de visió. El motorista ha de controlar la distància de frenada i evitar els moviments sense senyalitzar, circular en paral·lel i l'excés de velocitat. I saps què? És essencial fer revisions periòdiques dels llums, el retrovisor, la senyalització, el cas i el vestuari. Saps què? Cal estar atents i ser molt prudents a l'hora d'anar amb moto. Només així aconseguirem reduir la sinistralitat a les carreteres. Generalitat de Catalunya.
Aquestes festes regala la nostra història. Editorial Casals presenta el còmic Mallorca 1229 Jaume el Conqueridor, d'Oriol García Iquera. I a més, en la mateixa col·lecció, Corpus 1640, Pallars 1487, Barcelona 1714 i Guifré 897. Més informació a editorialcasals.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Jornada tranquil·la en aquesta xarxa viària. En general no hi ha massa problemes, però comentem aquest accident que s'ha produït fa poca estoneta, ens informen des del Servei Català de Trànsit. Ha estat a la Nacional 340, en el seu pas per Cervelló. De fet, la via, en sentit Barcelona, ens indiquen que és tallada a la circulació. Per tant, aquí sí que hi ha petits problemes, complicacions, com dèiem, accident, Nacional 340, Cervelló, tallada en sentit Barcelona. A banda, però, d'aquesta incidència, la veritat és que la resta de la xarxa viària, també en aquestes vies més properes, parlem de circulació molt i molt tranquil·la. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Laura Martínez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix hi ha normalitat. Els transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona estan circulant sense cap incidència. Metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i els trens de Rodalies de Catalunya. Així que és tot des d'aquí, des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui el cel es presenta força ennuvolat. Hores d'ara, el pas d'un sistema frontal poc actiu s'està deixant molts núvols a tot Catalunya en general, però especialment compactes al vessant nord del Pirineu, on fins i tot s'estan produint algunes precipitacions febles. En general, la cota de neu aquí al vessant nord del Pirineu està situada entorn d'uns 1.000-1.100 metres i tendirà a baixar al llarg de la jornada fins a situar-se entorn d'uns 700 metres o puntualment per sota. En general, però, a partir de migdia, durant el migdia podrien obrir-se algunes clarianes al vessant nord que en general deixaran el cel molt ennuvolat o puntualment mig ennuvolat, però a partir de llavors tornarà a quedar el cel cobert. La resta de Catalunya esperem que a partir de primeres hores del matí, sobretot del mig matí, els núvols tendeixin a minvar, tot i que continuaran circulant bandes de núvols alts i mitjans, especialment al vessant sud del Pirineu, a la Catalunya central, on es formaran núvols de sota vent que podran deixar el cel puntualment mig ennuvolat. De cara a demà, esperem que continuïn circulant bandes de núvols alts i mitjans, que seran més abundants, sobretot, novament, al vessant nord del Pirineu, on s'esperen precipitacions al llarg de tota la jornada intermitents, això sí, i febles. I la cota de neu estarà situada entorn d'uns 900 metres inicialment, però que tendirà a pujar al llarg de la jornada fins a arribar als 1.600 metres. En general, però, dominarà el sol a la resta de Catalunya i les temperatures seran les mínimes lleugerament més baixes i les màximes, en canvi, pujaran lleugerament i el vent continuarà sent destacable al component nord i oest, en general, més fort als dos extrems del país i també als cims del Pirineu. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
El Saló de la Infància de Barcelona té obertes les seves portes des de dimarts passat, amb 150 activitats dissenyades. El certamen compta amb la possibilitat d'entrar-hi fins al dia 4 de gener, és a dir, dimecres de la setmana vinent, concretament als Palaus 1, 2 i 3 de Fira de Barcelona. Parlem avui amb la directora del Saló de la Infància, Marta Serra. Senyora Marta Serra, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què ofereix el Saló de la Infància aquest any, especialment allò que sigui més innovador? Què ens explica?
Aquest any oferim 150 activitats. És un festival molt complet, amb molta oferta, molta activitat perquè el nen gaudeixi amb la seva família d'un dia molt complet en el Festival de la Infància. Estem molt orgullosos perquè en aquesta 48a edició, ja fa 48 anys que estem treballant per oferir un programa molt complet per les famílies, i ser el festival amb més tradició i referent de l'oci infantil durant les dates de Nadal. Com a novetats, podem parlar que tenim molt esport, tenim el Barça, tenim l'Institut Barcelona Esports, que ens commemora la Barcelona Olímpica de fa 20 anys, temes de motos, bicis, trial, molt tema esportiu, però també tenim moltes activitats, com pot ser una pista de patinatge, un mountain pony, una selva de cacaulat amb inflable, que és preciós, llits elàstics, i a nivell de tecnologia tenim que ens presenten els videojocs d'última generació, que encara no estan ni en el mercat, ens el presenten en el marc del festival amb un espai grandiós de videojocs, també perquè els nens gaudeixin.
Com recomanaria als qui ens escolten, especialment si tenen fills o nets petits, de visitar el Saló? De quina manera els recomanaria gaudir-ne? Per exemple, un dia sencer, anant-hi un parell de dies al matí o a la tarda?
Sí, sí, jo programaria venir un dia d'aquestes festes de Nadal, doncs programar venir un dia en família, és molt agradable, el temps ens està acompanyant, i si no ens acompanya també perquè a veure, és un espai cobert,
sí.
Per tant, independentment de la climatologia, tens l'oferta garantida. I agendar un dia és molt, molt important perquè és viure amb ells moments molt especials, ja que poques vegades tens en un mateix espai tanta diversitat d'activitat, des de tallers, manualitats, temes de cuina, temes d'alimentació, però també temes ponis, pista de patinatge, o sigui, hi ha tantes activitats que realment gaudeixes molt d'un dia d'estar amb els petits.
Especialment en nanos entre els 3 anys i els 12, més o menys, hi ha activitats per tots ells?
Per tots ells, per tots ells. Els 3, els 12, els 14 anys
també.
Tenen un espai, sí, 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 sí. Ja, hi tenim activitats una mica més pensades pels més petits, però la gran majoria d'activitats està pensada això, de 3 a 12 anys, com bé deies.
El Festival de la Infància, Saló de la Infància, que viu aquest any la seva 48a edició, està obert tot el dia. A quin horari exactament? Cada dia el mateix, d'altra banda?
Obrim de 11 del matí fins les 8 de la tarda, ininterrompudament, i jo el que sí recomano és que es vingui pel matí i es passi tot el dia en el festival, perquè aleshores és quan te'n vas amb aquella sensació d'haver gaudit de tantes activitats que ha fet realment el dia que es faci inoblidable.
Doncs el Saló de la Infància, d'11 del matí a 8 del vespre, cada dia ininterrompudament obert fins al 4 de gener, dimecres de la setmana vinent. Moltes gràcies per haver-nos atès, Marta Serra, directora del Saló de la Infància, i esperem que aquest certamen pugui aportar també molts valors als nens i nenes en aquest temps de vacances, que de vegades altera una mica l'ordre, no?, en les famílies i en els infants.
Sí, així és, El festival és un espai lúdic, però també darrere de cada activitat hi ha un aprenentatge, uns valors, una pedagogia que creiem que és important també en aquests moments de transmetre als petits.
Gràcies, Marta Serra, directora del Saló de la Infància. Bon Nadal, bon any i bon Saló de la Infància. Que vagi bé.
Moltes gràcies, igualment.
Escolta'ns on vulguis i quan tu vulguis. www.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Així de senzill i així de fàcil. Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat.
Hola, molt bon dia. Els funcionaris de la Generalitat cobraran entre avui i demà el 20% restant de la paga extra de Nadal. Això hauria estat possible gràcies a un crèdit in extremis pont que va anunciar ahir el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell. Alfredo Pérez Rubalcaba anuncia avui formalment a la seu de la UGT la seva candidatura a liderar el PSOE i substituir, per tant, José Luis Rodríguez Zapatero a la secretaria general. Kim Jong-un ha estat declarat oficialment líder suprem de Corea del Nord, segons el diari britànic The Guardian, heretat el poder del seu pare com a líder suprem del Partit dels Treballadors, de l'Exèrcit i també del Poble. I en esports bàsquet, el Barça Riga l'acabarà el 2011 líder de l'ACB després d'imposar-se ahir a la Sínia Manresa per 74-61 en el derbi català d'aquesta 13a jornada. Avui és el torn del Fiat Joventut que rebrà el Real Madrid a l'Olímpic de Badalona. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 9.
Diumenge 1 de gener, a partir de 1:45 del migdia, en directe a Ràdio Estel, missa de la festivitat de Santa Maria, Mare de Déu i de la Jornada Mundial de la Pau. Serà des de la Catedral de Barcelona. Recordeu, diumenge 1 de gener, a partir de 1:45 del migdia, en directe a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Vet aquí una vegada una ciutat on una plaça es convertia en pista de gel. Els carrers s'ompliren de llum, les botigues de regals màgics i la gent gaudir d'un Nadal fet d'il·lusió. Feliç Barcelona.
Mira tot el que pots fer a bcn.cat/Nadal. Barcelona és Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Saps que menjar productes locals és ple d'avantatges? Si compres aliments fets a prop de casa teva, ajudaràs a generar riquesa al teu entorn. Obtindràs un producte bo i de temporada i, a més, menjaràs de forma sana. És tan senzill com comprar aliments locals amb distintius d'origen i qualitat agroalimentària. Les denominacions d'origen i les indicacions geogràfiques protegides en són la garantia. El consum de proximitat promou els àpats fets amb aliments produïts a prop de casa teva. És la dieta quilòmetre zero. Saps què? Si practiques el consum certificat i de proximitat, cuidaràs el teu cos i el medi ambient i ajudaràs a mantenir l'activitat agrària, que és la base de la nostra alimentació. Pensa-hi, i guanyaràs tu i guanyarem tots. Generalitat de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
We'll be right back.
Passen 5 minuts de 8:45 del matí. Comencem el temps de tertúlia d'actualitat aquí al primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i grafòleg. Hola, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
També tenim amb nosaltres Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau a Barcelona. Hola, bon dia.
Bon dia, tingueu.
I finalment saludem Núria Gispert, membre del Consell Assessor de la Fundació Pere Tarrés i col·laboradora de diferents fundacions, també exdirectora de Càritas Barcelona. Senyora Gispert, molt bon dia.
Bon dia. Bon dia.
I bon Nadal a tots tres. Com proven Gràcies. Les festes?
Bé. Tranquil·letes.
Tranquil·letes.
Sí. Familiars, tranquil·letes, el que toca.
Això em sembla que es repeteixen la majoria dels qui venen a la tertúlia i dels qui ens escolten, segur que també. El Nadal a casa potser és el Nadal més autèntic.
Sí, cada ovella al seu corral, jo deia ben bé, el refrany.
El Nadal tots a casa, quan érem sí. els presos polítics, en contra, a favor de l'alliberament dels presos polítics, el franquisme.
Oh, tant.
Sí, es deia, per Nadal tots a casa. Sí. I també després s'han fet bromes amb altres, sí. amb altres detinguts, per exemple, en el cas Pretòria, també es va dir ara fa 2 anys, si no
sí,
recordo malament,
sí, sí, sí.
per Nadal tots van tornar a casa.
Això.
Bé, deixant de banda les anècdotes, també hem de pensar en el sector turístic i que hi hagi mobilitat és bo. Tenim turistes que van venint aquí, visiten la Sagrada Família. També
Mentre
és bo, que això vinguin
i deixin cèntims, jo...
I també molts de nosaltres, o alguns de nosaltres, dels catalans i els espanyols, també viatgem fora aquests dies. Bé, parlem de la notícia que va donar ahir la Casa del Rei, revelant la distribució de conceptes de la partida de més de 8 milions d'euros que anualment, concretament aquest 2011, l'administració de l'Estat destina a la Casa del Rei. Entre altres xifres, destaquem que més de 292.000 euros són els que rep el rei, la meitat són pel seu sou i altra meitat per despeses de representació, després el príncep cobra també la meitat d'aquests 292.000 euros, i hi ha doncs 16 sous dels càrrecs de funcionaris i altres despeses, en total aquests 8 milions llargs d'euros, que pel que sembla, doncs, i pel que se sent a dir de molts ciutadans en les últimes hores, sembla una quantitat que potser si es reduís no se'n ressentiria molt la Casa Reial. No sé què en pensen vostès. I
a
també si volen valorar el gest de transparència que molts partits polítics han elogiat.
A mi em feia gràcia que no ens podem queixar. És un 5,2% menys que l'any passat, eh? També estaven d'estalvis.
És un 9,6% del total de pressupostos generals de l'Estat. És un percentatge important.
I aquell estudi que feien, que deien que un cap de govern surt més car que un rei, sempre, no sé, m'ha fet
Vostè
un primer ministre.
No?
Si jo, un primer ministre, vaja.
Sí, un primer ministre com un cap d'Estat.
Sí.
Potser
no sé,
en algunes
no sé.
Repúbliques on el cap de... Com a Itàlia, per exemple, on el president té unes funcions molt simbòliques.
No, però
jo,
a més, el que et deia l'Arcadi abans, ens feia el comentari, i suposo que l'acabaràs d'aclarir, no?, de dir, i el que no paguen.
Aquí està, sí. És que aquí al Palau no existeix. El personal, la seguretat, els viatges, tot això...
Els viatges, per exemple, són despeses d'altres ministeris, com la seguretat de la Guàrdia Reial, que es distribueix entre Defensa i Interior.
És una petita part del pressupost. O sigui, el pressupost, de veritat, no és aquest.
Bé, també s'ha de dir que el rei Joan Carles, si no fos cap d'Estat, també viuria en alguna casa i també comportaria despeses, però vaja.
No, però aquí hi ha diverses coses a dir. La primera de totes, si vol això, dit no és transparència. Això només és tapaforats perquè estan en una situació compromesa amb el temps.
Vostè creu, doncs, que no és transparència.
Cap transparència. La transparència es comença dient quin patrimoni té la Casa Reial. Quina és la fortuna del monarca? Això és la primera cosa que no han dit i que haurien de dir. I en segon lloc, tothom l'ha tret. Que també aquest és un tema que des de fa 40 anys s'està especulant i mai s'ha dit res de res. Quina fortuna té? Llavors hi ha transparència, quan comença a dir aquestes coses. En segon lloc, ja fa temps que em penso que va ser Esquerra Republicana, va demanar que aquestes xifres sortissin. Fins i tot va presentar una demanda, no me'n recordo on, si el Tribunal Constitucional o on sigui, i li van rebutjar. I ara, perquè volen quedar bé davant d'aquesta situació, presentar aquestes xifres que són vergonyants i que, a més, com acabo de dir, amaguen les veritables despeses. Això és una operació de màrqueting i d'imatge, però i és una vergonya que els partits polítics diguin que elogien la transparència a Casa Reial. Això és una vergonya. I prou.
Doncs...
M'agrada la contundència de l'Arcadi, jo l'enyoro, mira.
Bé, avui no l'enyora perquè el té aquí al costat.
No, el tinc aquí. Però quan no el tinc...
Els jardins, les reformes, tot això no hi entra, tampoc.
Ah, no.
Clar, és que hi ha una...
I més el que dèieu, que no paga ni llum, ni aigua... Dius, anem a veure si qualsevol persona que està visquent amb una renda mínima, que poden ser ni arriben ni a 500 euros, li toca pagar aigua, li toca pagar llum, no l'estalien, eh?
I els cotxes tampoc hi entren, he llegit, eh? Ni els cotxes, ni el manteniment d'aquests cotxes...
Llavors podem calcular que és més del doble.
Ni els xòfers, ni la Guàrdia Real.
Pràcticament són els sous del personal.
Ell
deu ser, ell
personalment.
Deu
ser amb trajes, també, però vull dir...
Si avui em penso que és el diari avui, posa un acudit d'anunci d'aquest de feina. Diu, es necessita rei. Diu, bon sou, tracte amable i no cal carnet de conduir, és el que posem.
Sí. Val.
Això pot donar peu, efectivament, a bromes, com diu el senyor Oliveres, però també a una demagògia fàcil. No dic que sigui el que estan fent vostès, però de vegades, quan es parla de despeses d'administracions públiques, poden sortir els típics comentaris, bé, això amb això donaríem de menjar a altres persones, bé, certament és així. Però tenim una institució acceptada constitucionalment, com és la monarquia,
i a més,
i això genera unes despeses.
Aplaudida en el Congrés, per tots els partits.
Sí.
Va durar 2 minuts,
l'aplaudiment.
No hi va anar.
Algun partit no hi va anar, clar, en qualsevol cas minoria al Congrés.
Sí. Els que estaven presents, sí, per tant, de què ens queixem?
És el que la gent vol, eh?
Per això, de què ens queixem?
A més, aquí caldria dir una cosa, ja que he fet aquesta producció tan contundent, que em confirmo, aquí diu que representa el 9,65% dels pressupostos, però vol dir dels pressupostos globals de la Casa Reial, no dels pressupostos de l'Estat, perquè amb una la veritat, a part que tenen el pressupost de l'Estat, és més petit. Això també s'ha de dir.
Sí, li agraeixo l'aclariment, eh? Sí, dels pressupostos de la Casa Reial, del que l'Estat destina a la prefectura de l'Estat.
Home, jo crec que ells s'han quedat amb un carreró sense sortida, i han hagut de fer algunes
propostes.
No tenien cap més solució. Sí. Perquè jo el que passa, que bueno, tampoc pensava venir avui, i com pensava venir avui, dic, bueno, ja ho miraré. Fa qüestió de, jo què sé, 10 anys o 6, si se'n recordeu aquell amic del rei que es deia, no és Miquel, de Carvajal...
Manuel Prado i Colón de Carvajal, sí, que suposadament l'havien acusat de xantatjar el rei.
Sí. I que ja hi va haver-hi tot un problema amb el tema econòmic.
Sí.
El que passa que ara, doncs han passat 10 anys i no recordo, però pensava, bueno, això m'ho miraré bé, miraré la hemeroteca, a veure què passa.
No es preocupi, senyora Gispert. Però vaja, li agraïm que hagi recordat aquest cas.
No, vol dir
jo
que...
Jo crec que fa més de 10 anys.
Ja fa temps que la cosa es va llogar.
Això té a veure amb allò que deia abans, el patrimoni, més que la despesa.
Per això. Això és quan va passar allò del Roldán.
En tot cas, en els temes de patrimoni, de com s'han aconseguit, això és una cosa que ens faria remoure fets del passat. També els Borbons van arribar d'una manera determinada a Espanya.
No és un passat tan llunyà, potser.
No, és clar, però...
Perquè hi ha hagut moltes coses que s'han dit.
Però vaja, vostès, de tot això que ha passat, que sempre és un gest, i del que és el cas Urdangarín i la situació de la monarquia, pensen que pot tenir alguna influència en l'actual democràcia espanyola, en el nostre marc de convivència? La Casa Reial està desacreditada d'alguna manera. El rei va dir unes paraules que han estat també molt elogiades en el discurs de Nadal, si ho recorden.
Ai, tothom ha quedat contentíssim, de les paraules del rei, el discurs de Nadal.
La justícia és igual per a tothom, s'ha de dir tot.
Però els que ens belluguem una mica, ja sabem que la justícia tot depèn de la butxaca que tinguis i d'on estiguis, també, moltes vegades. Mm-hmm. Val? Perquè, clar, no tothom es pot pagar els mateixos advocats, no per res, no? Mm-hmm. Però vull dir-te que la llei... com que porta aquella vena que és cega, de vegades també queda molt cega, o la justícia et queda molt cega, tot i que, teòricament, sí, igual per tothom.
Ja. Jo m'he declarat republicà tota la vida i el que espero i desitjo és que aquest país es converteixi en una república elevada i penso que és legítim perquè és el més raonable i el més racional. Encara l'altre dia recordava unes imatges terribles que em van impactar molt perquè feia un acte, parlaven de la pena de mort, que després de l'execució del Chiqui, perquè ara, com sabeu, la Magda Urani, que ha tret les bales que guardava de l'execució del Chiqui, les ha donat al patrimoni de l'Estat.
Sí, una de les últimes execucions del franquisme.
I recordo que aleshores hi van haver moltes manifestacions i en Franco, com de costum, va cridar els seus fidels al Palacio de Oriente perquè van dir simple i tessia, i en aquella escena del Palacio de Oriente, blaso en alto, van sortir dues persones. Una que és morta, que és Francisco Franco, i l'altra que és viva, que és Joan Carles de Borbó. Jo això encara la memòria m'ho recorda.
Què és?
Joan Carles de Borbó, diu. Sí.
Home, li va tocar firmar al costat d'ell, perquè, clar, ell volia ser rei,
clar.
Ho tenia clar que volia ser rei.
També és veritat que el rei Joan Carles després es va comprometre amb la democràcia i va obrir pas
això
a aquesta democràcia de consens.
Hi hauria molt que sí, amb això, però ara entraríem en un
no és el tema, sens dubte. Algun comentari més, senyora Núria Gispert?
No.
Avui hem parlat de les despeses del rei que vam conèixer ahir, però parlem d'altres números, d'altres xifres, que són les que anunciava ahir el conseller d'Economia, Andreu Mascolell, sobre la línia de crèdit que la Generalitat ha aconseguit per completar les pagues d'aquest mes de desembre per als funcionaris. La veritat és que sembla una mica agònic tot això. I és com la fotografia més representativa d'aquests dies del que és la difícil situació econòmica que tenim. Com ho veuen, senyors?
Ja deixo parlar l'economista, perquè després ja posarem la mà, no? Els comentaris, però...
Van parlar la setmana passada. Jo penso que, a part de les dificultats econòmiques generals, aquí el que hi ha hagut és una manca de previsió d'organització, perquè si al final han pagat amb un crèdit del Banc de Sabadell, ho podíem haver fet 15 dies abans i estalviar-se tot aquest mal de cap que han tingut ara, perquè, escolta, al cap i a la fi la gent...
Potser pensaven que ho podrien aconseguir sense crèdit. Sembla que potser, és així la cosa.
Potser sí. Això és el fet puntual, conjuntural. Una altra cosa, el fet estructural de les dificultats doncs, que tenen moltes institucions a Catalunya per seguir finançant les seves despeses. Aquest és un tema del qual ja en venim parlant des de fa temps i que s'ha confirmat durant tot aquest any de mandat de l'Artur Mas amb les retallades continuades que s'han vist. Però ja he dit
ara les que vindran.
I les que vindran, exacte, sí, sí. Ja hem vist d'una vegada aquí que el tema no és només de despeses, que també és d'ingressos, que sembla que és una paraula tabú que no es pot tocar mai, però bé.
Clar, que la Generalitat i les administracions públiques tinguin uns ingressos. Ingressos que surten de tots.
Els ingressos poden venir de Madrid i sempre aquí es toca el tema del dèficit fiscal, que és cert, jo no m'agradaré pas, però hi ha altres maneres de tenir ingressos propis que no són volguts ni tan sols tocar en aquest moment. I això és una cosa que s'hauria de veure. Ja van començar amb mal peu com van anul·lar l'impost de successions, que ja només el pagaven els rics, perquè els pobres ja fet no el pagaven. Podien haver tocat coses de l'impost del patrimoni, no ho han fet. Podien haver augmentat franges altes de l'impost sobre la renda, que ha baixat 10 punts respecte de fa 10 anys, tampoc ho han fet. És a dir, que són coses que s'haurien de mirar.
Per tant, temes de pressió fiscal per a la gent amb més rendes
haurien d'haver estat... S'hauria de ser la base, no parlar sempre que si Madrid ens deuen 12.000 o 10.000, és igual, que si ens ho deuen, és veritat que ens ho deuen, que ens ho deuen, però
s'ha de reclamar.
No ha de ser l'única excusa.
Però tu no creus que és necessari, ja que fem un pacte fiscal diferent, vull dir, que puguem autogestionar tot el que recollim aquí?
Però és que això no és un tema d'ara, això és un tema de quan es va aprovar l'Estatut, el concert econòmic de l'estil Mas, jo ja recordo, he vist articles l'any 80-81 que en parlaven, i sembla que després havia oblidat completament. Que en Pujol va aplicar aquella política de peixar el cop, quan em donen aquestes transferències, i van acompanyades de diners, amb això en tinc prou, i resulta que no hi havia prou.
No, però per
o almenys és pa
mica...
per avui i fan sí, per demà, com es
clar,
diu.
I innocència, creure que els espanyols serien justos, no? I equitatius, i clar, això no és.
Núria Gispert?
No, jo crec que... tot ha anat d'allò pel pedregal, no? Ha sigut una cosa que hi ha coses que inclús personalment no les acabo d'entendre, no acabo d'entendre aquest sistema. Hi ha hagut algun moment que he pensat, home, la millor és com una espècie d'escena, de teatre, per veure si d'aquesta manera Madrid dona els diners. Eh? Hi ha algun moment... que he pensat
això. L'escenografia d'aquests dies, fins i tot reconeixent errors...
A veure, jo reconec molts errors. O sigui, penso que a la gent se li ha de donar una seguretat. Si dic no puc pagar la paga, ho haig d'explicar-ho. No puc pagar per això. Però
descomptar l'IRPF del que no s'ha ingressat, per exemple, que és el que va passar.
El que passa que a la gent se li han de dir les coses pel seu nom i no se'l pot dir avui diu blanc, demà diu negre, demà diu morat. Jo hi ha moments que això em desconcerta. Necessito tenir uns punts de referència. I la veritat és que jo pensava que el canvi del tripartit ens portaria uns punts de referència, però veig que en el camp econòmic no ens ha dut aquests punts de referència, sinó que ens ha produït com una angoixa. A més, no sé, hi ha moltíssima gent que aquesta paga és vital per viure. No és una cosa perquè sí, sinó que és vital. I llavors fer-ho d'aquesta manera, els mateixos funcionaris que no saben el què, tot això ha sigut, per mi, no m'ha convençut. Les coses, per mi, l'actuació es fa d'una altra manera, ja dic. Inclús he pensat que podia ser un sistema, com si diguéssim, de que Madrid, al final...
De pressionar l'Estat.
De pressionar un sistema, com si diguéssim, de pressió, no? No es pot viure d'aquesta manera. I, a més, jo estic d'acord amb tu, que a veure com, si estàs tan fal... de liquidesa, doncs per què treus l'impost de patrimoni si tu veus que allò ho necessites? No sé, al final l'administració d'una institució és igual que l'administració d'una casa. Igual. i tu saps què entra i què surt. Doncs tu has de fer els números i s'ha acabat. No es necessita ser tan, i amb tots els respectes del món, eh?
Els economistes, tan, però no cal ser tan entès.
No cal ser tan entès. Sinó, tu et pot venir un jo què sé, que et cau al terrat i llavors allò t'ho tomba tot. Però si no... I aquí no
que passa que també hi havia uns números fets comptant amb uns cèntims que tenien que entrar. I d'aquests no han entrat.
Però escolta'm, si ells, sí. ells sabien... Per qui hi ha els economistes? Per saber per on va el túnel, eh? El que ells no van saber veure per on anava aquest túnel.
Home, i que els altres no durarien els cèntims al final, perquè si haguessin complert la seva paraula. El que passa és que hem tingut un govern sortint que
però
ha quedat tan malament
mira,
com no podia haver quedat.
Jo, si vull una cosa, la vull escrita. I sóc una persona normal.
Escrit, també estaven escrites altres coses que no ens han donat.
Bueno, però una cosa escrita i ben firmada i ben arreglada, que per això tenen els seus assessors.
Si no, no es posen els pressupostos.
Si no, no es posen els pressupostos.
Bé, avui compartim la tertúlia d'actualitat amb el president de Justícia i Pau a Barcelona, Arcadi Oliveres, amb l'assessora de la Fundació Pere Tarrés, Núria Gispert, i també amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Senyors, coincidiran amb mi en la idea que ha estat un any molt difícil aquest 2011.
I el que ve pitjor, diuen.
I el que ve serà pitjor, creuen vostès. Amb el...
No creuen, ho diuen.
Sí, no,
jo sóc optimista i confio.
Fan seva, vostès, aquesta percepció de la societat. Hem de parlar també d'altres temes en l'àmbit espanyol. Acaba de començar a funcionar el nou govern de Mariano Rajoy, que, entre altres mesures, sembla que congelarà el salari mínim interprofessional en els actuals 641,4 euros al mes, tot i que els sindicats havien demanat que l'incrementés. Hi ha la perspectiva de pactar entre el govern i els agents socials una reforma laboral abans de Reis. Tot això durant aquests propers dies s'aclarirà si hi haurà una reforma més o menys pactada o hi haurà protesta social. A aquest govern potser no li deixen ni els 100 dies de rigor.
No.
Què en pensen? No?
Ens hem quedat tots així.
Núria Gispert diu que no cal esperar els 100 dies.
Què va?
No, perquè les amenaces que han fet ja fins ara són suficients per protestar de seguida. Jo tinc l'impressió que hi haurà soroll amb el tema laboral, perquè la situació és tan precària i no tenen cap interès en arreglar res. No només aquests, que són els més febles, que és el salari mínim. Això és una cosa que no es pot mantenir d'aquesta manera, en el mateix moment en què estan augmentant totes les despeses que la gent té, sigui per la targeta del transport, sigui per... I al mateix temps, en canvi, no pensen pujar el salari mínim. I el salari màxim, aquest potser l'haurien de tocar també a algunes persones. Aquesta és una primera qüestió. Després, que hi ha problemes laborals, evidentment, que potser s'ha d'anar flexibilitat amb algunes coses, jo no ho dubto, però que presentin una mica la reforma ben feta i tinc l'impressió que...
Ara hi havia un estudi que amb els 10 anys de l'euro s'ha pujat el 48% tot el tema d'alimentació...
Sí.
Hi havia tot un estudi.
No, la pèrdua de poder adquisitiu dels salaris en aquests 10 anys. Cert? Sí, sí, sí.
Però tu no creus que la de la...
Sols el 13,7%.
Sí.
Però la de la reforma, tu no creus que és una de les exigències que li va posar la Merkel en el Rajoy quan van estar ara?
I és necessari fer una reforma.
A part que és necessari...
Sí, però a veure en quina direcció la faran. Perquè una cosa és que flexibilitzin segons els aspectes del mercat de treball. Jo vaig dir que moltes vegades cal repartir el treball, d'això no hi ha dubte. Una altra cosa és també les condicions laborals que pensen imposar, que no les conec, no ho sé.
Però li fa por que siguin unes condicions potser que afavoreixin els assalariats més dèbils, com diu vostè.
Que portin a la precarització, que portin a la precarització, com estan portant tanta gent, però han d'esperar a veure què fan, no en dic res encara.
Ho van dient
a mica en mica.
Les tasses a culleradetes, no?
Aquí està, sí.
O sigui, quan una cosa no queda res clar, primer en diuen una...
Fan globus sonda...
El Consell de Ministres en donarà unes altres, i quan hagin acabat les festes, que ja tothom estigui... Bueno,
amb la depressió post-nadalenca.
Amb la depressió post-nadalenca, llavors ens tiraran la bomba.
Sí, un exemple d'aquesta difícil situació és el que ens arriba aquests dies de la planta de Panrico a Santa Perpètua de Mogoda,
sí.
On l'empresa ha proposat una rebaixa de sous important i els treballadors no ho accepten. L'alternativa sembla que és el tancament de la planta. És
ja, ja han tancat, les negociacions... Que no...
Han trencat negociacions, sí. No hi ha cap acord, de moment, no sé si encara hi ha esperança, però, senyors,
però llavors,
la situació
és difícil. Si surt guanyant,
clar, què farien vostès en aquesta situació? Clar. O al
primer,
carrer? O...
No, primer mirar quins són els comptes de l'empresa. Perquè pot ser que ofereixin una rebaixa basada en el fet que tenen pèrdues, i en aquest cas penso que potser s'ha d'acceptar, una altra cosa és com van fer els de Nissan l'altre dia, que van dir que no pujarien ni un sol euro al salari els propers 4 anys, i cada treballador, vaig calcular-ho, havia portat l'any anterior un guany a l'empresa de 500.000 d'euros.
Què diu?
Cara. Si tu aportes un guany de 500.000 d'euros, un sol treballador aporta 500.000 d'euros, no estan legitimats els de Nissan a no pujar el sou als treballadors. Una cosa no es pot dir des del punt de vista general, s'ha de mirar cas per cas. Si l'empresa té pèrdues, doncs, escolta, potser sí que estarà justificada una rebaixa de sou, i fins i tot diria que és solidari per part dels treballadors assumir aquestes pèrdues per conservar el seu lloc de treball. És el que van fer fa uns anys els de Mondragón, que era una cooperativa exemplar, i que van fer-ho en aquest cas de fer. Ara, si la queden guanys, no, llavors hi hauria de, haurien de mirar, no sé quins són els comptes de Panrico, a veure quins són i com responen a aquesta
situació.
Això
s'ha dit comú ja.
Sí.
Bé, com que en aquest cas caldria veure exactament per què, però sembla que hi ha pèrdues i hi ha una situació difícil en aquesta.
Llavors no s'entén que els treballadors tanquin files i que no, o sigui, que no arribin a un acord veient que és una situació greu en la qual no pot ser res més.
Sembla que com si fos desaprofitar l'oportunitat de conservar el lloc de feina.
Quan hi ha pèrdues també s'hauria de mirar quan tens fa que hi ha pèrdues. Perquè recordo que SEAT fa 3 anys va fer un expedient perquè havia tingut pèrdues. Havia tingut pèrdues l'últim any i havia tingut benefici els 17 anys anteriors. Esclar, aleshores també dius, escolti, és que ara perquè tenim pèrdues, mirem una mica.
Sí, sobre això sempre podem destapar, com molt bé diu Arcadi Oliveres, el drama de la injustícia social, no? Potser, no sé si és el cas de SEAT, però potser altres casos, els directius que s'han portat beneficis o beneficis
repartits. I no és moment d'anar tancant empreses, tampoc, tal com estem ara, al contrari.
És evident.
Bé, avui amb Arcadi Oliveres, Núria Gispert i Francina Alsina hem compartit la tertúlia i en els últims 3 minuts m'agradaria que parléssim del PSOE i d'Alfredo Pérez Rubalcaba, que avui anunciarà formalment la seva intenció de presentar-se a la secretaria general del partit en el Congrés del febrer. Vostès s'ho esperaven, això, després que la derrota electoral va ser important? El que passa és que ell no tenia, potser, la pressió de ser el secretari general, sinó només el candidat.
És que a la gent li costa deixar els càrrecs. Jo no sé per què serà, però quan un arriba, li costa fer aquesta marxa enrere i adonar-se'n que no ha tingut prou carisma com per poder engegar o engrescar la gent, no? Jo crec que és una persona que ha quedat tocada, la seva imatge ha quedat tocada, i per bé del partit, fins i tot, s'hauria de repensar i donar pas amb un altre que tingui, o no sé, no barallar-me.
A més, Rubalcaba ja ve de l'època de Felipe González.
Per això, necessito una renovació. I si després de veure la davallada tan bestial que han tingut els socialistes, han de fer un acte de contrició, de consciència, i mirar ben bé que no. I les figures que han estat a primera fila, jo crec que han de deixar pas a d'altres.
Estan d'acord, Núria Gispert? Jo, vostè que coneix el partit a Catalunya d'èpoques
passades. No. Jo, per exemple, veig una cosa, no? Que, a veure, el Zapatero, i jo ja ho saps que venia aquí i no el veia per ser, pues això, el president, no? Però jo penso que el Zapatero tenia una opció d'esquerres molt forta i a ell li va costar molt fer tot el que va fer. I, per tant, ho va anar retreçant. I és molt difícil, i això ho sap tothom, que pues, els mateixos ministres es posin contra el president. Jo crec que va passar una miqueta això. El Rubalcaba, home, jo penso que és un gat vell. I, per tant, en aquest moment, jo el PSOE el conec poc, però tampoc veig quina és la persona, com si diguéssim, que pot destacar, que pot treure, com si diguéssim, el PSOE de tota aquesta...
Potser no hi ha alternativa i per això ell...
No hi ha alternativa i per això ell. I, a més, jo diria que inclús aquí sota hi ha el Felipe González. No sé per què, però intueixo
des de l'ombra
manega els fils per això.
I el senyor Arcadi Oliveres, què en pensa?
No, segurament caldria una renovació total i absoluta. D'això no hi ha cap tipus de dubte. Però potser aquest nomenament pot ser com un compàs d'espera, de dir, com que no tenim cap altre, mira, posem aquesta una temporadeta i després veurem què passa.
Sí.
I Carme Chacón, no la veuen vostès, d'alternativa? No, No creuen que podria disputar-li el lideratge al Rubalcaba?
Ho veig difícil.
Jo ho veig difícil, també.
El Ministeri de Defensa sempre.
Home, escolti'm, aquí...
Oblidis d'això, sense tenir en compte això.
Té dos pegues. Una, que ve de Catalunya, i dos, condició femenina.
Sí, això també hi ha.
Però el senyor Oliveres afegeix que ha estat ministre de Defensa, que tampoc li agrada això.
No, però jo aquí, per exemple, aquí a Catalunya ve el problema, ha sortit un de nou i veurem com ho farà, no ho sé. Però vull dir, per què? Pues perquè han pogut sortir líders, ens agradaran, no ens agradaran.
Ha sortit Pere Navarro, en aquest cas, com a líder del PSC.
Ha sortit Pere Navarro com a...